Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia, la 25a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat ha bufat les espelmes aquest diumenge amb una celebració on s'ha implicat a totes les escoles, clubs i entitats de cultura popular de la ciutat en una matinal plena d'atletisme al Parc de la Pollancreda. Més de 3.700 participants s'han disputat dels diferents categories i amb la gran novetat de les atletes amb TEA que han gaudit de la cursa Special Cross. L'Ajuntament ha organitzat a través de l'OMET aquest esdeveniment que també és classificatòria per a la final nacional de Cross. Els resultats i les classificacions es donaran a conèixer durant aquest matí a través de la web omet.sancugat.cat i l'entrega de premis serà divendres a 6:45 de la tarda a la plaça de Barcelona. Hi haurà classificació total, però no es lliuraran premis per a les categories prebenjamí i benjamí. És dilluns 13 de novembre de 2023. També és notícia que el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola ha engegat aquest divendres un nou mandat que estarà marcat per l'emergència climàtica i per fer una gestió adequada de l'espai. L'ENS afronta aquesta etapa en un context de sequera greu i la gestió de gran afluència de visitants, que superen els 5 milions anuals de visites. En aquest sentit, les línies de treball inclouen la consolidació del projecte forestal sostenibles, la compatibilització d'usos i la recerca de noves formes de finançament. Durant l'acte, el president de l'àrea metropolitana de Barcelona i alcalde de Barcelona, Joan Collboni, ha estat nomenat president del Consorci. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat una vaga secundària per dijous, 16 de novembre, per condemnar el que diuen el genocidi que pateix el poble palestí. En un comunicat, els representants estudiantils han recordat que en els darrers 75 anys aquesta població ha sigut víctima de la guerra de l'apartheid i de l'ocupació militar. Diu que lamenta la nova ofensiva engegada per l'estat d'Israel amb la complicitat de l'OTAN i la Unió Europea, així com l'increment brutal de la violència i la neteja ètnica en curs. També lamenten que s'estigui assenyalant la població civil palestina i se l'estigui convertint en un objectiu militar. Els ausats han tancat la temporada a casa amb la clàssica de 8. Els castellers de Sant Cugat han descarregat el 3 de 8, el 4 de 8 i el 2 de 7. El cap de colla dels gausacs, Santi Pié, ha posat en valor haver portat a plaça una clàssica que feia més de 4 anys que no es veia a Sant Cugat. Tot plegat ho ha fet en una 27a edició, volien dir disculpim, de la Diada de la Colla que ha reunit a la plaça d'Octavià la colla santcugatenca, els Minyons de Terrassa i els Boninots de Sants.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Què tal, com esteu? Benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Cugat, 91.5 de la FM, i qui us està parlant, Jordi Caselles. Avui estic fent una intro així com si fos un programa de vés a saber què, però esteu a la Maroteca de la Ràdio, ja ens coneixeu. L'Esteve Llop, que ara presentarem, i un servidor. Aquest programa aventurer que es dedica a punxar talls mítics i no tan mítics, coneguts i no tan coneguts, de ràdio i comentar-los, i per això doncs necessitem a l'Esteve. Esteve, què tal? Com estàs?
Molt bé, Jordi, doncs encantat d'estar un dia més aquí, Ràdio Sant Cugat, amb aquesta gran oportunitat que tenim de poder parlar del nostre mitjà, perquè això no sempre passa, poder parlar de la ràdio a la ràdio, i poder fer una mica de pedagogia del mitjà als més joves i poder demostrar que la ràdio és el mitjà de comunicació més ràpid, més efectiu i que més acompanya entre moltes altres qualitats. Anem, si et sembla, al Catalunya Migdia, l'informatiu del migdia de Catalunya Ràdio, que ja fa molts anys que té lloc. I en aquest cas anem a una edició del 2021, concretament del dia 2 de juny. Així sonava a les 2 del migdia al Catalunya Migdia.
El debat sobre l'ampliació de l'aeroport del Prat mobilitza la societat civil i posa a prova la cohesió del nou govern de Catalunya. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
L'ampliació de l'aeroport del Prat, que s'ha de decidir abans que s'acabi aquest mes de juliol, està posicionant totes les peces de la societat civil, del govern i els agents socials. Aquest matí, dos actes contraposats han donat veu als arguments a favor d'ampliar l'aeroport, com l'arribada de més viatgers o la generació de més activitat econòmica, i també els arguments contraris, que defensen que és abundant un model contaminant i de turisme de masses. Per una banda, en un acte a ESADE, s'han posicionat Foment del Cavall, Foment del Treball, PIMEC, el Cercle d'Economia, la Cambra i el RAC. Per l'altra, la plataforma Zeroport ha convocat una roda de premsa per explicar els motius del no. Sentim el president de Foment, Josep Sánchez Llibre, i la investigadora d'Economia Ecològica de la UAB, Sara Mongorria.
Els sectarismes ideològics, avui molt en voga, no poden passar per damunt dels interessos generals de tota una societat.
Cuando fuimos a Castelldefels, al Prat i a Gavà, és literal que el avión entra por la ventana y sale por la puerta.
El debat, evidentment, també està servit a nivell polític. Avui s'ha fet evident que serà una pedra de toc de la cohesió dels socis de govern i també amb la CUP. Els cupaires estan del tot en contra d'ampliar l'aeroport. Junts per Catalunya, del tot a favor. I el president Pere Aragonès demana parlar-ne amb calma. Sentim Aragonès i el vicepresident Jordi Puigneró.
Aquest país no es pot permetre el luxe de no tenir un aeroport preparat per l'economia del segle XXI.
La meva voluntat també és que, en paral·lel a tots aquests treballs, puguem tenir un diàleg amb la Comissió Europea, que és la darrera responsable de la xarxa Natura 2000, d'aquests espais de protecció a nivell comunitari, perquè, sigui quina sigui la decisió, es prengui també en consens amb les institucions comunitàries.
Tant els sectors econòmics com el govern estan d'acord que cal un acord i aposten per la prudència i integrar les exigències de la Comissió Europea en les possibles projectes. Pel que fa al coronavirus, atenció a l'estudi que publica avui la revista Nature. Assegura que les persones que han passat la Covid-19 podrien generar anticossos contra la infecció que els protegirien durant tota la seva vida. Julià Blanco és investigador de l'IrsiCaixa.
Aquesta és la primera evidència que tenim de que la infecció per SARS-CoV-2 pot estar generant aquesta immunitat que, en el millor dels casos, podria durar de per vida.
Pandèmia a banda, avui el Tribunal Constitucional ha avalat la condemna del Suprem a Jordi Cuixart. Aquest posicionament també li obre la via per portar aquesta sentència davant del Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg, com ja poden fer també altres presos. Per cert, que en la sessió de control al govern avui, Pere Aragonès ha dit al Parlament que convocarà tots els partits catalans per parlar de la mesa de diàleg amb el govern espanyol. Parlament, Jordi Corbalán.
Sí, matí d'estrena la sessió de control per als consellers del nou govern i també per a Pere Aragonès com a president. Jéssica Albiach dels Comuns li ha demanat que convoqui els partits catalans abans de reunir la taula de negociació amb la Moncloa i el president s'ha compromès a consultar els grups.
Volem saber, des d'en Comú Podem, si té previst convocar la taula de partits a Catalunya abans que es produeixi aquesta primera reunió de la taula del diàleg.
Evidentment, abans d'iniciar aquesta negociació, doncs consultaré amb els grups parlamentaris per conèixer quina és la seva posició.
Encara parlant de política, ni que sigui tangencialment, avui s'ha presentat a Barcelona un llibre entrevista a Jordi Pujol. L'ha fet l'escriptor Vicenç Villatoro. I què diu Pujol en aquest llibre, Raül Flores?
Bon dia. Pujol es defensa, diu que no és cap corrupte, demana perdó pel dany causat i assegura que els diners d'Andorra no provenen de cap comissió il·legal, sinó d'una herència familiar. Pujol també diu que està preparat per la presó, però no pel deshonor.
De l'actualitat econòmica, aeroport a banda, avui s'ha constatat que la reobertura de l'activitat arran del final de les restriccions anti-Covid s'ha traslladat al mercat de treball. El mes de maig, l'atur s'ha reduït de 15.000 persones i hi ha, a més, 24.000 treballadors menys afectats per un ERTO. A nivell internacional, la polèmica entre Espanya i el Marroc amb el Sàhara Occidental pel mig no s'atura. Avui el Marroc acusa el govern espanyol d'haver facilitat la fugida a Algèria del líder saharaui que ahir va declarar a l'Audiència Nacional. Madrid, Caterina Carmany.
I des del govern espanyol, Carmen Calvo respon que la seva posició sobre el Sàhara no ha canviat i que no es pot retenir un ciutadà que no té cap causa pendent amb la justícia.
Cuando ha comparecido ante nuestra justicia y sin ningún tipo de cargo, ha salido de nuestro país.
I en la cultura parlarem de la tornada dels festivals amb milers de persones ballant sense distància de seguretat que cada vegada està més a prop. D'aquí a un mes serà realitat a través del Canet Rock, del Cruïlla o el Vida, que ja han establert quin serà el protocol sanitari que caldrà seguir per assistir a aquests festivals. Què haurà de fer el públic, Blai Mercè?
Els del Canet Rock s'hauran de fer un test en algunes de les 15 ciutats catalanes on s'habilitaran punts de testatge i els del Vida i el Cruïlla ho faran a l'entrada.
Pel que fa a les mascaretes, es treballa amb la idea que el públic vagi amb mascareta, però no descarten que es puguin anar sense si es relaxa el seu ús a l'aire lliure. Escoltem els directors dels tres festivals.
Crec que evoluciona tot molt ràpid i molt positivament, amb la qual l'optimisme i l'esperança sí, la mantenim.
Si les mascaretes al final doncs creuen oportú que es poden treure, doncs tot el que siguin facilitats pel públic, doncs són les que optarem.
Ja les donarem a un hospital, ojalà passés això.
Com sempre, abans de les 3, les notícies de proximitat. A Girona augmenten el nombre de platges on s'hi prohibeix fumar aquest estiu, Fèlix Martín.
Sí, ara ho han decidit a Begur, al Baix Empordà. El ple ha aprovat un canvi en l'ordenança de civisme i es prohibirà fumar aquest estiu en 3 platges. Aigua Blava, Platja Fonda i Setuna. S'afegeix a mesures similars que han fet a l'Escala, Palafrugell, Lloret de Mar o Sant Feliu de Guíxols o a Barcelona, que també ha anunciat per aquest estiu una prova pilot i no es deixarà fumar en 4 platges.
La Maroteca de la Ràdio.
Doncs aquí teníem Òscar Fernández dirigint i presentant aquest Catalunya Migdia en aquesta edició de fa doncs, un parell d'anyets llargs. Recordar que Òscar Fernández després va arribar a ser el cap d'informatius de Catalunya Ràdio, així doncs déu-n'hi-do, i a més, en els seus inicis a Catalunya Ràdio estava al Departament d'Esports, és a dir que una trajectòria ascendent, i és una llàstima que no el puguem escoltar en antena. Recordem que després va conduir junt amb Elisenda Carot la tarda de Catalunya Ràdio i des d'aquest punt ja va passar a la direcció dels informatius de l'emissora nacional de Catalunya. En qualsevol cas, ens ha fet molta gràcia, Jordi, escoltar una petita pífia feta en directe on l'Òscar Fernández deia foment del cavall en lloc de foment del treball, eh? Aquelles coses que passen.
Sí, lament que et juga a males passades. En podríem fer un recopilatori d'aquestes, foment del treball. Recordava una de TV3 que parlaven d'un atracament amb armes atòmiques. Ostres, i després el vídeo, però, i rectifica després el vídeo que diu, perdó, que volien dir automàtiques. Déu-n'hi-do, ja es parlava jo de la Tercera Guerra Mundial. Les que vulguis, en trobaríem moltíssimes.
Bé, doncs anem ara cap a Ràdio Sant Cugat i anem a un programa que jo vaig fer, si no recordo malament, durant un parell de temporades al costat de Yolanda Casas, gran companya de Ràdio Sant Cugat, un programa de tarda de radiofórmula musical més o menys tranquil·la que es deia Vol de Tarda.
El tema de l'estiu de 1997, La Flaca. Un minut per 6:15 de la tarda. Una pausa per escoltar uns consells, després més música al Vol de Tarda. Una mica de música negra per amenitzar aquesta grisa tarda de dimecres amb Randy Crawford. Forget Me Not, la música que escoltem quan falten 14 minuts per les 6 de la tarda. 5 minuts per les 6 de la tarda, recta final del Vol de Tarda d'aquest dimecres, amb una mica de jazz, amb una pinzellada de jazz per acabar avui dimecres. Amb tot un clàssic de Herbie Hancock, Cantaloupe Island.
La Maroteca de la Ràdio.
Vol de Tarda. Això és Vol de Tarda.
Doncs aquí teníem aquest breu tall que em vas proporcionar tu, Jordi, que tenies sí. En un minidisc teu. Això estava enregistrat el 1997. I em va fer molta il·lusió que recuperessis aquest tall perquè jo no el tenia. Per tant, sempre és allò que quan t'escoltes a tu mateix fa una colla d'anys, estem parlant de fa 26 anys, amb un tall que no recordaves, doncs sempre fa gràcia, no? Dius, mira, doncs encara ho feia prou bé, no?
I tant. Ja ho feies prou bé en aquella època. Només m'agraden molt les falques, també. Aquesta última, amb aquesta trompeta.
Amb la música d'Astri i la veu d'Àlex Blázquez. Això són unes falques que sí que jo vaig fer el text, diguem, era molt senzill, eh? 4 línies, o 4 paraules, millor dit, i la selecció musical la vaig fer jo, i llavors li demanava a l'Àlex Blázquez que posés ell la veu, i jo ho editava. És a dir que un moment interessant també de començar a fer falques, que és un moment també xulo a l'hora d'arrencar un programa, no? De pensar com el muntaràs musicalment. Molt bé, seguim amb més històries. Ara anem a Ràdio Joventut de nou. Tenim aquí un tall molt breu, però donada la seva rellevància, ja que hi apareix Jordi Basté, el anem a explicar breument. Es tracta de Peques Únic, tornem a Ràdio Joventut, i anem al 1980, quan Jordi Basté, amb només 15 anys, estava davant del micròfon, al costat d'Agustín Rodríguez, el conductor del Peques, i en aquesta ocasió parlant del Saló de la Infància de Barcelona.
No, desde luego, hay que felicitar a la Generalitat de Cataluña, que este año ha estado fenomenal en esto, la organización del deporte, y principalmente el año pasado que se tomaba al Palacio Victoria Eugenia como el más malo, o sea, se tomaba a Alfonso XIII como el principal porque era quizás más infantil, te regalaban más cosas, entonces este año el mejor sin duda creo que es el Palacio Victoria Eugenia.
Un accent molt, molt català, i amb una veu que ja comença a ser diferent d'algunes altres gravacions que havíem escoltat una mica anteriors, a finals dels 70, però vaja, identifiquem que és en Jordi Basté perquè sabem que ho és, o perquè podem imaginar que ho és, perquè si no és difícil, de saber.
Sí, és difícil de saber. El seu partner, diguem-ho així, que també tenim algun tall on sona la seva veu, l'Antoni Bassas, s'identifica molt millor. Però en el cas del Jordi, potser si hagués parlat en català, que no el tenim en català amb aquesta edat, potser l'haguéssim identificat més fàcilment. És allò, hablar en castellano d'esta manera, no?
Sí, que de fet també ho hem comentat altres vegades, no? Que hi ha personatges com Alfons Arús que ha fet ús d'aquesta tècnica, no sé si expressament o no, de parlar castellà amb accent clarament català i barrejant també de vegades les dues llengües, fent expressions o intentant traduir expressions d'un idioma a l'altre.
Sí, sí, sí. Jo crec que n'ha fet un recurs, sí, al final. Bé, és un segell identificatiu, també, no? Uh-huh. Vamos a hablar, es tracta de... No? De fet, potser la Sassa fins i tot l'exagera més, no, al final. Sí, sí, és un... És que anava a dir, potser parlar en castellà amb un accent tan exagerat que sobrepassa el del propi català. Però no, jo crec que és així.
Bé, és possible, és una opció. Seguim amb més coses, en aquest cas en català 100%. Parlem dels inicis de Ràdio 4 i anem a escoltar un indicatiu dels inicis d'aquesta emissora pública espanyola que va decidir, abans que s'instaurés la democràcia i just després de la mort de Franco, una emissora en català pública a Catalunya, Ràdio 4. Anem concretament a una emissió del 13 de desembre del 1976. Ràdio 4, la nostra ràdio FM. Amb aquest acompanyament musical inspirat en la sardana, no? Identificatiu de la cultura catalana.
Sí, de fet, molts jingles tenen aquest aire sardanístic. Ho he anat sentint al llarg d'altres edicions, amb falques que hem posat. Sardanístic... alguns amb pinzellades del cant de la senyera, no, fins i tot el Virolai, no ho sé, però sí, molt tirant, molt fent com una versió, no? de fer una falca i fer una versió del tema original del pop folk català, no?
Bé, això és com les falques, ara estava pensant, de Renfe, per exemple, que el típic jingle de Renfe hi apareix una guitarra acústica amb estil flamenc, no? Cosa curiosa, perquè sí. És allò que dius, tot el que és espanyol, la cultura espanyola, s'identifica amb el flamenc.
Ser, ha de sonar, no? Flamenc. Sí, sí, ha de ser paella i toros, allò.
Exacte.
Que dèiem. Sí, doncs sí.
Molt bé, anem amb alguns jingles més de fa una colla d'anys. Anem a Radio Club 25.
La mejor música de los últimos 25 años en Club 25 FM.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
Si tú quieres oír los bajos que más suenan, Sonic Omega Bass. Eso sí que suena. Si tú quieres explosión de bajos de verdad, hazme caso y escucha Sonic Omega Bass. La música que sube de cabeza a los pies.
Sony Walkman o Radio Cassette. Sony Megabass para oírlo bien. Radio Cassette es igual a Sony con sistema Megabass. La explosión de los bajos.
Quina ganya.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
Escoltàvem en aquesta falca de Sony la veu del desaparegut Gabriel Porcar, en Jaques, amb una gravació teva, Jordi.
Sí, l'escoltava molt, RAC 105 a les nits, en Jaques. De fet, tinc força material d'ell, amb trucades telefòniques... Bé, malaurada desaparició d'en Gabriel Porcar, que de fet jo em vaig enterar, diguem, anys després. No sabia que havia mort. I bé, una llàstima, però això, m'ho passava molt bé, escoltant-lo. Un dia, parlant de falques, et diré quina és la meva falca preferida i abans n'has punxat una de l'emissora. O sigui que
per tant, de Club 25, mica, no?
Per tant, de Club 25. Ah. I clar, i dic quina és la meva falca preferida, pots dir, carai, doncs mira que n'hi arriben a Berni. Doncs sí, però tot ell, el conjunt, la forma musical i tal, et diré, mira, aquesta falca la trobo boníssima. Ja sonarà.
Molt bé, doncs ho esperarem en candeletes i mentrestant anem escoltant més indicatius. Anem a Cerdanyola Ràdio amb aquesta emissió del 2003.
Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM.
Cerdanyola Ràdio, una emissora local en la qual hi va treballar el nostre company de Ràdio Sant Cugat anteriorment, Ivan Medina, i precisament anem a escoltar un tall, un fragment d'una emissió d'un programa que feia l'Ivan que es deia Via Ràpida i que feia Cerdanyola Ràdio. Anem concretament el 26 de març de l'any 2004.
Via Ràpida. Con Ivan Medina.
Bien, pues bienvenidos a una edición más a Vía Rápida. Hoy es viernes 26 de marzo del 2004. Estamos aquí en la 105.3 de la FM, esto es Cerdanyola Ràdio. Y lo comentábamos en la semana pasada, por lo tanto, la edición pasada, que teníamos gente invitada. Tenemos unos cuantos más. Hay sorpresas y muchas, las iremos desvelando. Por lo tanto, no te puedes separar de tu dial. Es la 105.3 de la FM. Esto empieza y no acabará hasta las 7, hasta que nos echen, está claro. Pero hoy con mucha más fuerza y mucha más caña que nunca. ¿Por qué? Te explico. Porque hay muchísimas, muchísimas sorpresas. Un viernes más, una edición más. Desde Discos Castillo, como siempre, estará nuestro envío especial. Estará José para comentarnos pues, el disco más vendido de la semana. Que creo intuir que será el mismo que de las últimas pues, tres semanas. Está arrasando desde el momento que salió. Pero veremos si todavía siguen ahí. Después también estará nuestra sección crítica, cómo no, con toda la actualidad, porque somos de aquellos que pensamos, y lo sabéis, que, bueno, aquello que no nos gusta, que no nos parece bien y que a la juventud, por lo tanto, creemos que no le parece bien, ahí estamos nosotros para criticar y hasta cierto punto, pues bueno, para decir cómo creemos que son las cosas y no cómo nos a veces nos las cuentan, ¿no? No sé, todavía nos queda aquel espíritu luchador. Y nada, que poquitas cosas más, y sobre todo supongo que el sorpresón de hoy, que lo dejamos para, no sé, dentro de un ratito, pero eso, para que de aquello te vas haciendo la idea que hay algo, hay alguna novedad, hay algo que tienes que descubrir, que todavía no te lo decimos, pero bueno, que los tenemos aquí delante. Son Shading Milks. Esa gente que tenemos aquí, así es como suenan. Escuchemos un ratito una de sus canciones, en este caso son Stones, US Stones. Y nada, lo digo para un poco ya pues meternos en el tema y entonces ya empezamos un poquito a hablar, ¿ya? Así es como suenan. Bé, doncs ja els tenim aquí, per tant, ara sí, ja bona tarda, ja finalment bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Com anem? Bé. Escolta, anem a veure. Primer de tot, i bueno, jo estava llegint aquí una petita xuleteta que tenia de breu història del grup i aquestes coses, no? I em sobta realment, bueno, sí, ja es veu, però em sobta l'edat. Hòstia, perfecte.
Home, som jovenets.
Hòstia, no està mal, eh?
Sí.
Alguns més que d'altres, però bueno.
Però molt bé, no?
Sí.
I després també m'ha sobtat una cosa, i fins a cert munt, permeteu-me que us digui que crec que... A veure, és que jo crec que és molt intel·ligent, és el fet de dir... A veure, toquem aquest tipus de música, però també tenim diversos estils que van allò, saps? Mm-hmm. Que no ens encasellem en un estil. Suposo que això és important, no?
Home, és que ja, bàsicament fem el que ens agrada. I anem a èpoques i amb les influències que tenim. I si tenim un moment doncs, que ens agafa més canyero i fem cançons més canyeres, les fem canyeres. I si ens agafa més funky, doncs més funky. Bàsicament és fer el que volem, no? El que ens agrada.
No sé, escolta, si us sembla, podríem començar una mica per les presentacions, a dir, no sé, m'expliqueu una mica què feu cadascú dins del grup i els que falten, perquè em sembla que sou més, no? Sou cinc?
Sí, som cinc i aquí estem tres.
Doncs m'expliqueu una miqueta, si us sembla, a veure una mica tot.
Aviam, bueno, som cinc, com ja he dit. Jo sóc l'Ivan, que toco el baix. I l'Isaac, aquí.
Jo sóc l'Isaac, no? Sóc la guitarra del grup.
I, bueno, jo sóc el Pere i sóc l'altra guitarra, també.
El parell que falten són el Marc, el germà l'Ivan, que és el cantant, i el Xavi Grau, que és el bataca del grup, no?
Col·legues de fans? És a dir, no es va juntar allò per fer un grup, o com va funcionar la cosa?
Bueno, de fet, o sigui, som tot com una mena de barresa de diferents grups que ja provenim, no? El Pere i jo, per exemple, ens coneixíem de tocar abans, jo tocava amb el Marc amb un duet acústic.
Jo sóc el germà del Marc.
L'Ivan segueix sent el germà del Marc, això vol dir. I, bueno, el Xavi Grau es va apuntar així, se li falta un bateria, l'ho va agafar ell, i l'Ivan va venir arreu de ser el germà del Marc i de voler fer un grupillo així, ja que tocava el baix, i em diu, hòstia, ja que no fos ja, res...
Aprofitem-lo,
ja que vingui.
Sí.
És a dir, que tampoc us va venir de nou el fet de dir, hòstia, Sighting Mills, doncs, escolta, com a primer projecte de tots, bueno, portaria una miqueta jo ja de història darrere, no?
Sí, tots havíem estat en algun altre grup, no?
Sí.
Hi ha alguna orquestra i tot això.
Hi ha alguna altra orquestra,
Què és aquesta orquestra? A veure, expliquem-me.
Bé, això va ser una pringada meva d'un estiu d'orquestra marrana d'aquestes de ball i això, tocant boleros i tangos i passos dobles.
Curtint-se.
Sí,
home, però escolta, jo crec que això sempre, a veure, comporta experiència, això està clar, però és el fet també que demostra de fins a cert punt de dir, oye, a mi m'agrada això, jo em vull dedicar fins a cert punt o si pogués això, clar, i no. Escolta, doncs jo què sé, donde se pueda, no?
Sí, no, a més, aviam, tocar, vam tocar molt, però el que és important amb una orquestra és guanyar molta pasta. No?
Vaja.
Per tant...
Va anar bé per això, no?
Va anar collonut.
I no sé, a veure, expliqueu-me, quants anys porteu, quants anys porta la formació? No sé, suposo que hi ha hagut una petita evolució, o gran evolució.
Aviam, portem... Què portem? Tres anys?
Tres anys,
i vam començar fent versions. O sigui que fent temes propis, que vam portar un parell d'anys.
Sí.
Un parell d'anys.
Com a molt, eh? Com a
moltíssim, sí. Massa, eh?
Sí. Bueno, bàsicament va ser que tocàvem versions. I vam dir, hòstia, molaria provar alguna nostra, no? Aviam si funciona i tal, perquè, hòstia, que... Que la gent li moli amb temes d'algú altre, està molt bé, no? Però volem saber si jo què sé. Vull dir, si podem agradar coses nostres, doncs poden arribar a la gent i això.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llo.
Doncs hem viatjat dues dècades enrere per escoltar Ivan Medina en aquest Via Ràpida a Cerdanyola Ràdio, aquest programa que es presentava en castellà, però com hem pogut comprovar, es passa al català per fer una entrevista a un grup musical de la zona i aquí no passa res, no? És una cosa que nosaltres estem molt acostumats al canvi d'idioma. En segons quins moments ho hem pogut detectar en diverses gravacions que us hem posat i potser a la gent de fora de Catalunya li resulta estrany, no?, aquest canvi d'idioma.
Doncs potser sí, però la veritat és que, vaja, per nosaltres ho tenim molt interioritzat. Dues coses de l'Ivan, com sempre dic, dues coses. Una, que no calla mai, això ja és una gran virtut seva, i l'altra, aquesta intro amb aquest fader que constantment està pujant i baixant, totalment asincrònica a la seva veu, va pujant i baixant aleatòriament. O sigui que bé, tenia que fer aquests dos apunts, genial, l'Ivan Medina.
De fet, quan el vam entrevistar, si ho recordeu, ja ens va fer aquest comentari, fora d'antena, i després ho va dir, que com és que jo mateix estava fent anar el fader tan amunt i avall sense molt sentit, no? Bé, jo crec que és l'animació del moment, també, i són estils,
sí.
Això...
Sí, això, aires de flash, no sé.
Sí.
Però encara no havia arribat flash, no? Clar, encara no... Bueno, no havia arribat ell, vull dir, no?
Ell hi va anar més tard, el grup flash.
Més tard,
sí.
Per això.
Però bé, de fet, jo diria també que el fader, el grup flash, arriba un punt que està dalt de tot, no? I que la música sona sempre a un nivell molt alt, no?
Sí.
Molt bé, anem amb més documents històrics. Ara anem al 1981, anem a Ràdio Peninsular per escoltar una gravació molt interessant d'un programa que conduïa en aquesta emissora desapareguda Fernando Rodríguez Madero i en la qual també hi surt Miguel Fernando Ruiz de Villalobos. Jo no tenia aquests noms anotats enlloc. Això és una gravació que, si no recordo malament, era de l'avi de la meva dona i ho vam trobar allò en un lloc a la casa del poble abandonat i vaig recuperar aquesta cinta i vaig pensar, l'únic que em pot dir qui són aquests locutors és l'Albert Malla. I així va ser, li vaig fer la consulta i em va confirmar que eren aquests senyors, Fernando Rodríguez Madero i Miguel Fernando Ruiz de Villalobos a Ràdio Peninsular el 1981.
Para empezar la historia de esa forma de cerrarla y que ahí es donde verdaderamente la gracia de Fernando Hijaíno Casas a la hora de ponerse como guionista ha sido buena, y que Rafael Gil consigue una película dentro de una línea de tono medio, corrección regular que tiene generalmente nuestro cine español, y que se limita a ser una película de diversión. Yo la verdad creo que quizá se ha querido utilizar, tanto por un lado como por otro, a la película en determinados aspectos políticos que creo que en ningún momento tiene. Yo no sé si es que no sé leer entre líneas, o quizá es que me he quedado puramente en la anécdota irónica de la historia, de todo, tanto para un lado como para otro, y que evidentemente la película se limita desde mi punto de vista a esto, a ser una historia sin mayor importancia. Creo que ha habido una referencia muy oportuna de un oyente, que ha sido la referencia a la novela de Javier Poncela, La Tournée de Dios, en el sentido de conceptuar el estilo de lo irónico, del cómico, del cine cómico, del cine humorístico, en relación con esa famosa novela de uno de nuestros preclaros autores irónicos y humorísticos, como fue Javier Poncela, y que evidentemente está solamente en esta intención. Yo no creo una doble intencionalidad, incluso no lo creo ni leyendo el libro de Fernando Vizcaíno Casas. Por otro lado, la historia es puramente coyuntural. Pienso que ya el tercer año resucitó, con el tiempo dejará de tener quizá esa polémica que ahora tiene, y que será sencillamente un título más dentro de la historia del cine sobre un personaje y sobre unos hechos históricos, pero dado siempre, esto sí, yo creo que con la voluntad puramente de divertir, con la voluntad puramente de entretener, sin intentar profundizar ni tomar partido hacia un lado o hacia otro, sin, creo yo, ofender la figura de nadie, vivos o muertos, y evidentemente procurando hacer de ciertos temas históricos nuestros, que todavía nos tocan muy de cerca, una visión más agradable que muchas veces la de la vida misma. En esa medida, a mí El tercer año de resurrección me parece una película correctamente regular, creo que sería su mejor definición. Está muy lejos, evidentemente, de las grandes películas de Rafael Gil. No sé, entre otras pondría yo Nada menos que todo un hombre o La duda, por recordar dos de los años 70 de Rafael Gil, pero que evidentemente es una película con estilo, en el sentido cinematográfico de la palabra. No existen actores, no existen protagonistas, por lo tanto los actores están dentro de lo que es la línea habitual de este tipo de cine, de puramente de actores de presencia física y de pequeños interpretaciones, de pequeños papeles, de pequeños diálogos. Y creo que la película es una película correcta, que se puede ver, que divierte, a mí me divirtió mucho, que divierte sin mala fe, ni por un lado ni por el otro, que no creo que sea una exaltación de nada ni un ataque a nada. Y a mí me parece que merece un 5, porque creo que es una película correctamente regular. Me parece un 5, la nota de los oyentes era un 6,9, para facilitarle estos datos matemáticos a Fernando voy a dar un 5,1, con lo cual sale un 6, nota media, para la película.
Y al tercer año los oyentes han pensado que la película merece un casi notable, digo casi notable porque matemáticamente sale en 6,9. En consecuencia, Ruido Villalobos da 5,1, de lo cual deducimos que la película, la puntuación final ha sido de 6. Bien, Rafael Gil, más que por la puntuación, perdón porque nos hemos extralimitado, hemos fallado en 8 minutos.
Nada, pero los llevo con mucho gusto porque ha resultado muy interesante.
Me gustaría saber si usted ha participado ya en algún programa de similares características en donde es el oyente, en donde es el espectador el que toma la palabra, y qué le ha parecido la experiencia.
Sí, hace tiempo, cuando Novios de la Muerte, pero fue en público, en un colegio mayor.
Sí,
pero
a través de la radio no.
Resulta que es mucho más directo y mucho más vivo, porque se dirigen a unos espectadores de mucho más amplios también, ¿verdad?
Sí.
Que desde su casa pueden opinar. Me ha parecido una experiencia muy interesante, que les agradezco mucho a ustedes, y agradezco mucho también a todos los que han intervenido y todos los que han dado la opinión. Indudablemente la película, aunque se quiera mantener una neutralidad solamente cinematográfica, ya hemos visto que despierta polémica. Como afortunadamente esta polémica se ha volcado un poco hacia mis ideas, pues la verdad que me ha dado una gran satisfacción.
Bien,
como creo que se las habrá dado también a los oyentes.
Bien, muchísimas gracias, Rafael Gil. Enhorabuena por esa carrera cinematográfica envidiable. Y hasta una próxima oportunidad.
Pues nada, muchas gracias a ustedes.
Y perdón por estos 10 minutos de retraso. Adiós.
Adiós.
todo por hoy en la parcela dedicada al debate cinematográfico. La próxima semana este tiempo estará ocupado por el mundo de las variedades, por el mundo del espectáculo. Aquí estarán, espero y deseo, doña Vicenta Fernández y sus chicos y sus chicas, puesto que el molino, el querido molino de Barcelona, va a ser objeto de debate la próxima semana, en esta ocasión con el espectáculo Sexilandia, de El Molino, a debate la próxima semana en día de domingo.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Un estil de locució d'una altra època, Jordi, i una veu també que ja havíem escoltat, si te'n recordes, en un concurs de migdia de Ràdio Peninsular, aquesta emissora que va ser tan, tan popular. Com dèiem, una manera diferent de fer ràdio que ens sembla avui com molt llunyana en el temps, no?
Sí, és cert. Però, escolta, es vocalitzava molt, es parlava molt bé. Buenos días, usted sabrá... És que no ho puc imitar, no ho puc imitar. Però es parlava molt bé, eren veus amb un timbre i amb una locució i, escolta, superben elaborada. Una altra ràdio, clar, ara tot és més fresc, més dinàmic, més... Vinga, va, canviem. I aquí és, doncs això, no? Més pompós. Aquesta paraula l'hem fet servir més d'una vegada.
Jo crec que també el so de l'ona mitjana contribueix a aquest relaxament, perquè és un to més càlid, menys estrident, sí. I per tant pot ser que això influeixi. També un detall, m'he fixat al final del comiat d'aquest programa, que el tècnic de so devia estar despistat, perquè hi ha un blanc com de 2 o 3 segons, i de cop i volta puja la sintonia, i durant el seu comiat, el locutor, diguem, fa un to una mica molest, perquè el tècnic de so li puja un altre cop el volum de la sintonia i ell diu, no, espera, que no he acabat, baixa una altra vegada, no?
Torna-me a baixar. Sí, aquestes coses s'han notat, amb ràdio, alguna vegada, en alguna altra situació he notat això. El que passa que avui en dia ja és en plan, escolta, no sé, per dir alguna cosa, Alujas, baixa'm la música.
Directament sí, ho ja, dius i fora.
Ja se li diu amb antena, és igual. Sí.
Molt bé, anem a més documents antics. Ens quedem als anys 80, principis dels 80, concretament al 1982, amb un programa que es deia Perfil i que feien a Ràdio Joventut Jordi Estadella i Cruz Román amb Ricardo Ruiz. Anem al 1982.
Siempre con un insólito, con un interrogante insólito en nuestra mente, que hoy comenzó por ese punto. ¿La imprenta fue en realidad invento del señor Gutenberg? Lo insólito, como siempre, continúa. Continuará el próximo miércoles con Edgardo Suárez en Perfil.
Ahora faltan 9 minutos para que sean las 12 del mediodía. Es Radio Cadena en Barcelona.
Y Diango.
¿Ese tecnicismo llegará a las radios?
Es curioso. Nos hemos quedado enredados, Edgardo Suárez, Cruz Román y este que les habla, en una discusión sobre estas nuevas teorías, insólitas teorías que se nos plantean en el mundo de la comunicación, de la información y también de la impresión, especialmente en los libros. Incluso les vamos a ofrecer una primicia dentro de Perfil, un libro que todavía no está en la calle, que acaba de aparecer, un libro que publica Plaza y Janés en su colección literaria y que se titula La Algarabía, que es una novela del señor Jorge Semprún. Dice, la revolución de mayo de 1968 ha triunfado y Francia es distinta de la que hoy conocemos. Exiliados españoles que siguen esperando la desaparición de Franco han establecido comunas libres en París, una de ellas encabezada por un viejo militante de la CNT. El personaje central de esta novela, la primera obra totalmente de ficción que escribe en este caso Semprún desde la segunda muerte de Ramón Mercader, aunque narra el último día de la vida de este emigrado español que trata de recuperar su identidad oficial y de obtener los papeles necesarios para regresar tardíamente a su tierra, parece como si el autor quisiera escribir una especie de fábula autobiográfica póstuma. Ya saben ustedes que Jorge Brun es guionista de películas tan importantes como La Confesión, como Zeta, es un novelista bilingüe, galardonado con premios como El Fémina y El Formentor, emigrado, militante expulsado del Partido Comunista de España. Jorge Semprún alcanza en esta novela, que hoy les ofrecemos como primicia desde Perfil, La Algarabía, su libro más reciente, he logrado la síntesis perfecta del hecho político y de la creación literaria. Fíjate, Edgardo, que aquí se une un poco lo que podríamos llamar ideologías políticas o ideologías de revolución con creaciones literarias. Y un poco va por aquí lo que tú aludías antes, ¿no?
Bueno, yo pienso que estamos, el mundo está viviendo la gran crisis.
Y de las crisis salen las grandes revoluciones.
Claro.
En este caso, técnicas.
Estamos en este momento en una crisis total de las estructuras de la sociedad. No solamente en los planos técnicos, administrativos, políticos, económicos, sino también místicos. Ha entrado también en crisis
los planteamientos
espirituales, éticos y espirituales del hombre frente a su sentimiento místico, ¿no? Y yo pienso que por ahí van los tiros.
Y cuando la sociedad, después de toda la crisis y de la del acto final de esa crisis, que puede ser pues lo que usted está pensando, pero yo no quiero decir...
El apocalipsis now, ¿no?
El apocalipsis now. Esto, encuentre el camino de la informática, ¿qué puede pasar?
Bueno, simplemente que la informática va a uniformar criterios, ideas, conceptos, posiciones. O sea, la informática va a distribuir una información ya codificada, ¿no?, que va a ir a determinados sectores y también va a ir defendiendo determinados intereses.
Ya, entonces uno se plantea que, por ejemplo, ya que estamos hablando de la política y de la revolución social, que al fin y al cabo también son formas de política, uno se plantea que hace 100 años, pues un político tenía que reunir en un meeting para vender sus ideas pragmáticas con respecto a soluciones de algo que se plantease en la sociedad a un determinado sector de público, 80, 100 personas. Más tarde, con la llegada de los medios de comunicación, un político puede dirigirse, vender esas mismas ideas a todo un país.
Bueno, ya las técnicas subliminales que se están aplicando y que se aplican en casi todos los países modernos, ¿no? Las técnicas subliminales.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
Estàvem escoltant aquesta gravació de Ràdio Joventut que va acabar absorbida per Ràdio Cadena Espanyola amb la veu de Jordi Estadella i aquest altre convidat del programa, més o menys recurrent, que porta aquesta dicció sud-americana, com estan comentant fora del micròfon, en primer relleu. Fa molta gràcia analitzar aquestes coses perquè no és el mateix parlar, no solament en un mateix idioma, en aquest cas castellà, una persona espanyola que no pas una persona, jo crec que era argentina. Tenen una dicció molt melosa i no sé com et diria, que enganxa.
Sí. Just això anava a comentar jo també, i en aquest cas precisament de l'argentí. Crec que tenen un accent, doncs això, com tu dius, molt melós, però el que jo destacaria sobretot és la gran riquesa de vocabulari que tenen. És bestial. Jo d'argentins he sentit a un grup que es diu Les Luthiers, que és un grup còmic, musical, però que també fan monòlegs. I quan parlen i quan reciten tenen una prosa espectacular. A més, en el cas d'un dels seus membres, amb unes veus supergreus, profundes, i que, bueno, i que recitades així, doncs, bueno, crec que, si no recordo malament, era l'Ernesto, amb una veu, doncs, això, super, super profunda, que quan el sents recitar, doncs això, es destaca molt. No, mira, el Marcos Munstock, ara m'ha vingut al cap, el Marcos Munstock té una veu increïble, supergreu, i amb una dicció i amb un excel·lent lèxit que, escolta, que tira enrere, està superbé.
Bé, començàvem el programa d'avui amb el Catalunya Migdia, Catalunya Ràdio, amb Òscar Fernández. Doncs ara anem més enrere en el temps, però també a Catalunya Ràdio. I anem a escoltar un bloc informatiu dins del matí de Catalunya Ràdio amb Antoni Bassas, a més el 27 de setembre de l'any 2000.
Joan Anton Cararach, el periòdico, parla de fantàstic desengany de la Fura. Formula una tesi. Apostar pel grup ha estat un encert, però recull, com a antítesi, l'exclamació d'un espectador el dia de l'estrena. Quina merda. conclou que la revolució anunciada al món de l'òpera acaba resultant menor i que fins i tot avorreix el públic. L'Avui també diu que la fura no convenç i Xavier Sesté afirma que l'element visual devora el text i la música.
L'assagista Umberto Eco censura l'accés exhibicionista als mitjans, com el cas de Gran Hermano, en una entrevista al diari italià La Stampa, que reprodueix La Vanguardia.
Umberto Eco diu que s'ha recuperat el circ, el dels romans que anaven a veure com els lleons escorpien els cristians, o el del Londres del 1600, que la gent pagava entrada per assistir a les execucions. Però mentre que en aquests casos els espectadors se sentien feliços per no estar en la pell dels protagonistes, ara la majoria voldria ser-ne l'actor. L'estudiós ho atribueix al fenomen de la comunicació de masses que al nostre temps fa que les víctimes es converteixin en gent famosa. És el que Umberto Eco anomena el fals valor de la celebritat.
Samaranch justifica l'aparent fredor amb què va afrontar la mort de la seva dona Maria Teresa Salisachs.
El periòdico recull avui una conversa entre qui fins ara ha presidit el Comitè Olímpic Internacional i el director del Mundo, Pedro J. Ramírez, que ahir va publicar aquest diari. Samaranch explica que a Espanya som molt donats al melodrama, que la gent es pensa que si no plores en públic és que ets insensible. Jo també ploro, diu Samaranch, però ploro quan estic sol.
El País recull a les pàgines de Catalunya els efectes de la construcció del tren d'alta velocitat a Barcelona.
Entre l'aeroport i l'estació de Sants es construirà un túnel de 7 quilòmetres i en faran falta dos més. Un entre Cornellà i la Torrassa, l'Hospitalet, i un altre entre Sants i Sagrera. L'estudi del traçat estableix la necessitat de desallotjar temporalment el mercat del Ninot i deixar definitivament la caserna de bombers que hi ha al costat de l'Hospital Clínic.
Premsa Comarcal de Barcelona.
El Punt del Barcelonès Nord explica que els instituts de Badalona impartiran una assignatura d'història local. El 9-9 del Vallès Occidental recull que l'Ajuntament de Sabadell ha hagut d'obrir la plaça d'Espanya per la pressió veïnal, tot i no està acabada.
Gràcies, Joan García, mestria de notícies. Bon dia, Tarragona. Josep Sabater.
Hola, bon dia. Els diaris locals coincideixen a destacar les portades de les protestes dels pagesos. El diari de Tarragona informa que els transportistes prenen relleu de pagesos i pescadors fins dijous. El Punt destaca que més d'un miler de pagesos de les comarques de Tarragona van participar en la manifestació d'ahir a Lleida. Aquest diari també informa que els grups municipals Convergent i Popular de l'Ajuntament del Vendrell aproven per la via ràpida la revisió del Pla General d'Ordenació Urbana d'aquesta població. El diari de Tarragona destaca també que tres persones van morir ahir en un accident de trànsit que hi va haver a l'Hospital de l'Infant al Baix Camp. L'edició de La Vanguardia informa que la ciutat de Valls confia en les inversions per acabar amb el nivell d'atur.
Gràcies, Tarragona. Bon dia, Lleida. Roser Parera.
Hola, bon dia. Protesta històrica dels pagesos catalans i més de 20.000 pagesos es declaren a Lleida en guerra pel gasoil. Són els titulars d'avui del diari La Mañana i El Segre.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
Doncs aquí teníem aquesta gravació del matí de Catalunya Ràdio de l'any 2000 que ens ha proporcionat Esteve Sala amb una de les seves gravacions. Anem ara cap a la música. Jordi, et sona el Cocodril Club?
Ja va, Albert Malla.
Molt bé, doncs el gran Albert Malla ja fa alguns anys que està a Ràdio Marca Barcelona i des d'allà emet el seu Cocodril Club. Anem concretament a l'emissió del dia 3 d'abril del 2021.
Cocodril Club. 27 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
Què tal, Coco? Una bona amiga oient del programa, la Rosa Maria Pla, en el grup del Facebook dels seguidors d'aquest programa, en el grup Cocodril Club, va dir: "Nada sucede si antes no lo soñamos". Cada cançó ens ajudarà a somiar de manera diferent i espero que molt agradable en aquesta hora que estem encetant. Referent a la trucada que recuperarem ara de fa molts anys de l'arxiu de contestador automàtic, comentar que aquest programa s'emet ininterrompudament des d'octubre de 1993, que sempre ha estat en antena, però sí que a vegades ha canviat d'horari i d'emissora i això ha fet que alguns oients perdessin la pista.
Hola, molt bona tarda. Quina alegria que m'ha fet el sentir el programa. No ho sabia, no m'ho esperava. Benvingut. Teníem ganes ja de tornar-te a sentir. Em dic Anna Maria, alguna vegada molt... T'havia escoltat tota la vida, però trucar, potser només t'havia trucat potser 20 vegades o 25. No més, però bueno, déu-n'hi-do. Ara voldria, sisplau, una cançó dels Bee Gees que es diu Corre hacia mí, que és molt bonica i em porta molt bons records. Una abraçada per tu i per tots els oients. I moltes gràcies per haver tornat. Adéu.
Bé, amic Manuel, aquest és un fragment perquè la peça dura més de 8 minuts. I jo, que ho estava veient des d'una perspectiva de formació professional, m'imagino que en aquell temps, és a dir, 1977, del que tu ens parles, segurament peces com aquesta, que eren llargues, servien, entre d'altres coses, perquè el discjòquei tingués temps d'anar a fer pipí. Ah, és que el que no s'ha dedicat mai ni ho pensa, això. Es pensa que els discjòqueis no tenen mai pipí. Ara hi ha ordinadors, ara hi ha moltes coses que funcionen soles. No sé si és millor o pitjor, però és el que hi ha. Però llavors, no. Si se t'acabava un disco... Bé, el pitjor que podia passar és que anessis al lavabo aprofitant un tema com aquest, que és llarg, i es ratllés el disco. Perquè, clar, eren vinils. O saltés, escandalosament, la gent es girés mirant la cabina i a la cabina no hi hagués ningú. Bé, en qualsevol cas, a banda d'això, és molt bo que per primera vegada en el programa, malgrat els anys transcorreguts, soni Idris Muhammad. Nascut a Nova Orleans, baterista de jazz, nen prodigi, perquè amb només 15 anys va ser músic de sessió amb Fats Domino en el tema Blueberry Hill, que, per cert, encara que no està a la teva llista, podríem recordar ara un momentet, perquè ell ja estava amb 15 anys gravant aquesta peça.
On Blueberry Hill. Oh,
Albert Malla amb el seu mític Cocodril Club, aquest programa que ja ha arribat a la trentena d'edat i que afortunadament podem seguir escoltant a Ràdio Marca Barcelona.
Domino. Estava pensant una vegada més que bé que gravaven els discos en aquella primera època de vinils i de microsurcs a Nord-Amèrica. És que la gravació és de 1956. Em va dir un gran tècnic amic meu, que també havia gravat discos als anys 60, que no hi havia gairebé res per fer efectes o reves, que es gravava tot com en directe, perquè només hi havia una pista per gravar, però que s'havien col·locat molt bé els micròfons. Blueberry Hill, un parèntesi, a la classificació d'en Manuel Valenzuela, perquè ell ens havia proposat en tercer lloc el percussionista Idris Muhammad, que per cert ens deixava el 2014. Diu, en quarto lugar tenemos a Mick Softly i el tema és You Go Your Way, I Go Mine. Esta canción, aunque parezca raro, era una auténtica llenapistas. Y digo raro porque, como comprenderás, no es muy normal que una canción de tipo folk y de un cantante folk llene una pista cuando suena. Pues así era entonces. Recuerdo cuando sonaban los primeros acordes y cómo dejábamos el cubata para entrar a la pista. Hay un momento en la canción que el cantante alarga un poco la frase, como si fuese algo desgarrador, y en ese momento toda la pista se venía abajo, acompañando la canción. Tremendo.
La Maroteca de la Ràdio.
30 anys en antena del Cocodril Club, a Ràdio Marca Barcelona, amb Albert Malla, aquest estil inconfusible de presentar els temes i d'explicar històries. Jo sempre ho he pensat, això, i més actualment, que quin sentit té anar punxant els temes un darrere l'altre sense explicar res, quan hi ha molta història al darrere. I, per tant, és interessant que sigui així.
Sí, just així, eh? Jo també ho estava pensant. De fet, hi ha algun podcast que he sentit que, per exemple, es dedica a parlar del context social d'una cançó, de què passava en aquella època. I està molt bé explicar, no només dir, doncs mira, escolteu la cançó tal del compositor tal, del disc que va sortir a tal any, sinó que Doncs home, explica, explica. Pots explicar moltes coses en relació amb això. Pots entrar, si ho domines i et ve de gust, doncs en qüestions més tècniques musicals, de dir, doncs mira, aquesta cançó es va gravar amb aquestes condicions a tal estudi, o escolta, ho explicar, doncs, qualsevol història relacionada amb l'artista.
I, de fet, acabarem el programa explicant més històries musicals amb un estil absolutament diferent i, a més, allò que diem, amb un artista del món de la música conegut a casa nostra, en Lluís Gavaldà dels Pets, que té el seu programa El Cel Obert a ICAT ja fa alguns anys, amb un estil, doncs, que és poc ortodox, però que ens porta el coneixement musical d'un músic que té una banda, que encara està en actiu. Per tant, també és un contrapunt molt interessant. Doncs, amb un fragment del Cel Obert del dia 2 de juny del 2021, ens acomiadem. Abans, les nostres vies de contacte, Jordi.
Sí, a l'email, maroteca.radiosantcugat@gmail.com, tot junt, maroteca.radiosantcugat@gmail.com. Sisplau, remeneu per casa, a veure què trobeu, i ens ho envieu cap aquí. I el telèfon?
689-1074-83. Això és un WhatsApp, 689-1074-83. Gràcies per escoltar-nos. Fins ben aviat.
Que vagi bé. Adéu-siau.
ICAT, la ràdio inquieta. Ara a ICAT, El Cel Obert, amb Lluís Gavaldà.
Bon i molt bon vespre a tothom. Un dia més des d'ICAT, dedicat a les discogràfiques catalanes, arriba l'hora del Cel Obert. Sí, que els tenim una mica oblidats i això s'ha d'arreglar d'alguna manera aquí al Cel Obert, perquè avui volem parlar d'una discogràfica que jo diria que és el bressol del rock en català. És la mentida que amb un sol segell discogràfic s'hi hagi aplegat tant de talent i, sobretot, tantes obres imprescindibles per entendre la música que s'ha fet aquí els últims 30 anys. Estem parlant, ni més ni menys, que de Dismedi. Sí, que ja ho sé, que, a veure, jo aquí, en aquest Cel Obert, no posem cançons dels Pets per qüestions d'higiene ètica, que fan molta falta, però se'm fa difícil fer un programa sobre Dismedi i no parlar d'aquesta relació complexa i al mateix temps entranyable que va tenir el grup de Constantí amb Dismedi, sobretot amb el seu factòtum, el seu cap i casal, un Àlex Eslava que no és gaire fan dels protagonismes, però que avui es mereix un homenatge. A veure, no és l'alegria de la huerta, però per ser cap d'una discogràfica té una honestetat difícil de trobar. Ep, que no et dic jo que no m'hi hagi barallat, eh? I m'ha donat mal de caps, i jo amb ell. Però malgrat tot, crec que si mirem enrere podem estar contents, sobretot d'aquella època gloriosa en què es podien vendre 130.000 còpies d'un sol disc. Ai, qui els atrapés aquests temps? Però vaja, que qui li havia de dir a l'Àlex que arribaria a aquestes xifres quan va començar aquesta aventura anant-se'n a Mallorca i enamorant-se profundament d'un disc que es deia Joana Lluna. En Joan Bibiloni i aquest moix i aquest ocell del Joana Lluna, el primer disc de Dismedi com Déu mana. Aquests discos del Mediterrani, que d'aquí ve el nom, tot i que la gent ja no se'n recordi, i que supura mediterraneïtat per tots els seus ports. Un Bibiloni que s'hauria de reivindicar si hi hagués una mica de justícia en aquest país tan caïnita. Però diguem-ne que el xup-xup de Dismedi va començar de la maneta del boom del rock català. Aquest esclat de música autòctona que va revolucionar l'escena del nostre país fins a aquell moment monopolitzada pels grups castellanoparlants i que gràcies a segells com Dismedi ens va donar a conèixer grups que, trencant la norma, apostaven per la llengua autòctona. Grups com, per exemple, la Madame.
I ja està bé. I ja està bé. I ja està bé.
encendre la ciutat, que és, bueno, diguem-ne que la Madame tenia dos líders, no? L'Aleix i el Llongue, i així entre nosaltres jo era més del Llongue. Potser perquè les seves vocals neutres eren bastant més digeribles i sobretot perquè tenia un punt més pop i més vitalià que s'acostava més als meus gustos. I aquí ja us aviso jo que tot això ho sé perquè cada cop que anava a Dismedi intentava repinyar tots els singles que podia, aprofitant que l'Àlex Eslava feia números i no em veia. Ara bé, que si m'haguessis de dir el primer gran grup de Dismedi amb el que vaig conviure, estimar i veure créixer, aquests serien els Bars.
Tu ets tu. Res em diverteix. Només un bluf que m'omple el cervell. De platja, palmeres, cervesa i vermut. Em fan sentir el teu cos a prop.
Notícies en xarxa.